sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, amics i amigues. Comença avui la desena trobada mundial de les famílies. A Roma, amb el Papa Francesc, i en totes les diòcesis del món, amb activitats pròpies i molt intenses en alguns casos. A l'arxidiòcesi de Barcelona, el punt de partida és a les 8 d'aquest vespre, al Seminari Conciliar al carrer Diputació 231, amb una missa i una vetlla. El Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona fa una crida a totes les famílies, sigui quina sigui la seva situació, perquè s'assumin d'alguna manera les activitats d'aquests propers dies, fins dissabte i també diumenge, amb la missa a 2:15 del matí des de la Basílica de Santa Maria del Mar, que transmetrà en directe a Ràdio Estel. El missatge de l'Església ha de ser més que mai en positiu, d'ajuda i de posar en valor el que és aquesta cèl·lula bàsica de la societat, la família. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa ha expressat aquest matí al final de l'audiència general la seva proximitat a l'Afganistan, que ha patit un fort terratrèmol, de moment amb uns 300 morts, i Ucraïna, que segueix amb la creu de la guerra. Una guerra, un conflicte que no hem d'oblidar. I, d'altra banda, la professora de ioga Esther Caballero va explicar ahir en una entrevista a Ràdio Estel, coincidint amb el Dia Internacional del Ioga, que aquesta pràctica fa un gran servei a l'espiritualitat cristiana i d'altres religions. Aquests i altres temes fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Les delegacions i les realitats de pastoral familiar de les diòcesis amb seu a Catalunya tenen ja a punt la seva participació en la desena trobada mundial de les famílies que comença avui a Roma i a les diferents esglésies locals del món. Aquesta edició, que presidirà el Papa Francesc a nivell mundial, tindrà un format anomenat multicèntric, amb celebració participativa a cada diòcesi amb els seus pastors, sempre en comunió amb el Sant Pare. Amb el lema L'amor familiar, vocació i camí de santedat, el Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona, amb els moviments d'aquest àmbit, ha preparat unes activitats per a l'esdeveniment, concretament entre avui i dissabte vinent, amb el colofó de la missa solemne diumenge a la Basílica de Santa Maria del Mar, presidida pel bisbe Sergi Gordo i amb transmissió en directe per Ràdio Estel a partir de 2:15 del matí. Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel la previsió per avui, primer dia d'aquesta trobada mundial.
Començarem els actes amb una missa d'obertura a les 8 del vespre al Seminari Conciliar de Barcelona, presidida pel bisbe Javier, seguida d'una vetlla de pregària animada per grups musicals joves, i acabarem amb un pica-pica de germanor. Del 23 al 25 de juny se celebrarà a Roma un congrés teològic pastoral sobre la família, diverses conferències, panells i recursos pràctics per la pastoral familiar. El que hem fet ha sigut establir un punt de seguiment conjunt d'aquest congrés a la parròquia Verge de la Pau. Així tindrem l'oportunitat, entre els assistents, de dialogar sobre allò que s'ha dit i aterrar-lo a la nostra realitat.
El director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona ha assegurat, a més, que és molt important que les famílies, sigui quina sigui la seva situació, es facin presents en aquest esdeveniment.
Ens faria molta il·lusió que vinguessin moltes famílies i esperem que així sigui. Pares, mares, tiets, tietes, fills, nets, avis, joves, tots som família, formem part d'una família. I quin és el missatge que vol transmetre l'Església? Que l'Església és mare, i com a mare estima la família, i que com a fills sempre podem créixer acompanyats d'aquesta estimació. I com el mateix Sant Pare ens diu al final de l'Amoris Laetitia, l'Església ens anima a les famílies a que caminem, que no desesperem dels nostres límits i que no renunciem a cercar la plenitud de l'amor.
La Trobada Mundial de les Famílies posa aquest any el punt final a una gran commemoració de mesos, que ha estat l'any de la família Amoris Letizia. Dissabte hi haurà una jornada festiva al Col·legi Pare Manyanet de les Corts a Barcelona i diumenge aquesta missa final a Santa Maria del Mar, a la qual ens referíem, amb connexió posterior amb l'Àngelus del Papa Francesc. I d'altra banda, encara en relació amb aquesta desena Trobada Mundial de les Famílies, els bisbes espanyols animen els catòlics, en un missatge que s'ha fet públic avui, a denunciar els projectes legislatius que atempten contra la vida. En un missatge amb motiu d'aquest encontre, asseguren que enmig de les crisis culturals actuals, l'anunci de la família continua sent una esperança. Així ho diuen els pastors de la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Vida. Diuen que serà una oportunitat de la Providència per realitzar un esdeveniment mundial capaç d'involucrar totes les famílies. I amb la perspectiva d'una manifestació que hi haurà a Madrid diumenge a favor de la vida i la família, també animen els catòlics a implicar-se, si cal, en aquesta protesta en defensa de les lleis que atempten contra la família i la vida.
Sense distància. El compromís de Ràdio Estel sobre el panorama informatiu, social i religiós.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. El Papa ha expressat aquest matí la seva proximitat a l'Afganistan, que ha patit un fort terratrèmol en aquestes últimes hores, i Ucraïna, que segueix sent un país amb creu per la guerra. Francesc ha recordat sobretot les víctimes mortals i els ferits d'aquest sisme que va sacsejar ahir l'Afganistan i també la necessitat de no oblidar Ucraïna. Tot ha estat al final de l'audiència general, quan el pontífex ha tingut presents els, com a mínim, 280 morts de l'Afganistan i els centenars de ferits per aquest sisme. Pel que fa a Ucraïna, el Sant Pare ha fet una crida a no oblidar aquest poble martiritzat davant el risc que el conflicte passi a un segon pla. Ha tornat a demanar que cadascú es pregunti què fa per Ucraïna. I en la reflexió de l'audiència general, el bisbe de Roma ha dit que el final de la vida ha de ser un final de vida de deixebles. A partir del diàleg entre Jesús i Pere, narrat per l'Evangeli de Joan, al final, al capítol 21, el Papa ha recordat que és un punt de partida per respectar les persones grans.
Se trata de un coloquio directo y abierto entre el maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones.
Francesc ha assegurat també que la interioritat és molt necessària en totes les etapes de la vida.
Necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad.
Finalment, el pontífex ha expressat el seu desig que tots afrontem la vida amb esperit misericordiós.
Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida.
El Papa, demanant-nos que ens emmirallem en la relació entre Jesús i Pere, ha qualificat aquest vincle de tendre, però no pas simple, sinó que de vegades lliure i obert. A més, us expliquem que es va viure ahir el Dia Internacional del Ioga, una jornada que serveix per promocionar aquesta pràctica corporal i espiritual, coincidint amb el moment de l'any en què hi ha més hores de llum natural a l'hemisferi nord. La tècnica que ofereix el ioga, amb la meditació, la relaxació i la contemplació, és un gran servei a l'espiritualitat i a la interioritat enmig d'un món marcat per l'activisme, el soroll i l'estrès. Així ho explicava ahir a Ràdio Estel la professora de ioga i també de religió, Esther Caballero.
Jo crec que la connexió amb el cos és molt important perquè de vegades la pràctica religiosa, de fet, de vegades no alinea, no, el cos amb l'esperit i amb la ment. Per tant, el benestar del cos és important i sobretot t'ajuda a connectar amb la teva interioritat, amb la contemplació, amb la meditació, amb el teu jo intern, no, que diem. I aquesta connexió, òbviament, beneficia la teva creença i la teva connexió amb l'espiritualitat.
Esther Caballero també va explicar que el Dia Internacional del Ioga es viu en les escoles, com la que ella treballa, amb molta intensitat i també moltes ganes d'oferir aquesta pràctica.
Se celebren en pràctiques obertes, normalment, i aconsellablement a l'aire lliure, perquè la gent pugui gaudir més de la respiració. I en molts espais es convoquen centres de ioga o professors per oferir les classes i que la gent tingui l'oportunitat de practicar o de meditar o de treballar el seu cos.
Entre altres sessions, a la platja Nova Icària de Barcelona n'hi va haver una dissabte passat i també ahir, coincidint amb la sortida més primerenca del sol tot l'any, a 5:45 del matí.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Repassem altres notícies, 3:30 i seran les 2. Al final de la fase diocesana del sínode, s'ha viscut a Girona també amb molta intensitat. Ara fa uns dies es va fer la trobada final i ahir la va valorar una de les integrants de l'equip diocesà gironí del sínode, Map Piocés, en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel.
Una de les idees molt repetides és tornar als orígens, o sigui, tornar al missatge cristià. Una cosa que hem vist, no?, és que cal allunyar-se de les ideologies, dels pensaments una mica dels prejudicis, i que tenim un tresor i que l'hem d'oferir i que ens hem d'actualitzar en la manera de com s'ha de transmetre. I això és una constant. És una constant el tema del llenguatge, de la litúrgia. O sigui, la litúrgia no s'entén per la gent, amb la qual per molta gent que s'apropa, i el que crea és indiferent. Un tema també molt, molt constant és el tema de la formació. El cristià d'avui dia, o sigui, el d'avui dia, li manca formació per donar resposta a els qüestionaments, als plantejaments que es donen, no?
Ara fa uns dies es va viure, com dèiem, la fase final, el final de la fase diocesana del sínode a Girona, com també en altres diòcesis amb seu a Catalunya, i comença de seguida l'etapa internacional que donarà pas a una nova fase diocesana i, finalment, a les 3 setmanes de sínode mundial a l'octubre de l'any vinent a Roma. Recordem que el papa assegura que un món lliure d'armes nuclears és possible en un missatge que es va llegir ahir per l'arcabisbe Paul Richard Gallagher durant la primera reunió a Viena dels estats membres del Tractat sobre la Prohibició d'Armes Nuclears. Francesc diu que és immoral no només l'ús d'aquestes armes, sinó també la seva possessió. Qualifica aquest ús d'enganyós i contraproduent per a la seguretat i la pau de tota la humanitat. I acabem amb un apunt d'agenda, perquè dilluns vinent a les 7 de la tarda a la Facultat Antoni Gaudí de Barcelona, al carrer Diputació 231, es presentarà el llibre Les Basíliques de la Seu Episcopal d'Ègara, Centre i Perifèria, publicat per Sant Pacià Books. Recull les comunicacions de la 6a Jornada de Basíliques Històriques celebrada a Barcelona. Us deixem ja amb l'Estel Migdia. Fins aquí l'actualitat social i religiosa. Tornem a 6:45 i a les 8 a Camins. Fins després.
Contra la desigualtat i la violència de gènere. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana parem atenció a la reflexió de Mans Unides entorn a aquesta qüestió i en com el Covid ha suposat, en molts casos, passes enrere. S'ha aconseguit instal·lar en les dones una gran culpabilitat per no respondre a l'estereotip femení que ens han imposat, constata Marta Noia, directora del centre Juana Zurduy a Sucre, Bolívia. Segons Noia, la violència contra la dona és present a tot arreu.
Y la violencia es como un elemento que está presente en todos los ámbitos de la vida. En la política hay mucha violencia contra las mujeres. En el mundo de la familia, donde más encontramos la violencia, en el mundo económico, en la salud, en la educación. Más aún si es que entendemos la violencia como un hecho como una acción o una omisión que vulnere los derechos, que atente contra, en este caso, las mujeres de manera física, psicològica, afectiva.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.